Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Dos quarts de set, bona tarda, amics i amigues. La natura, amb el silenci de la muntanya i els arbres, lluny del soroll de les ciutats i de les aglomeracions, és un dels elements més valorats pels grups religiosos quan fan recessos espirituals i quan precisament troben aquest ambient en les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés. Així ho ha explicat aquests dies l'entitat catòlica en un comunicat coincidint amb les festes de Nadal i amb el canvi d'any. Un escrit en què explica que l'interès dels col·lectius i comunitats per motius espirituals o també de fraternitat ha augmentat de manera important els últims 5 anys. Ho explicarem aquesta tarda. Salutacions al David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També destacarem que el papa diu en el vídeo que s'ha fet públic aquesta tarda amb la seva intenció mensual per aquest gener que la llibertat religiosa és valorar el germà en la seva diferència. A més, el Sant Pare expressa el seu desig que els malalts amb Crist trobin sentit, consol i confiança. És l'essència, aquestes paraules, del missatge per a la 30a Jornada Mundial del Malalt, que se celebrarà el proper 11 de febrer, coincidint amb la festa de la Mare de Déu de Lourdes. I aquesta tarda entrevistarem el director de l'Arxiu Diocesà de Barcelona, el canonge i historiador Josep Maria Martí Bonet. Parlarem de la tradició dels Reis d'Orient i de la seva presència tant a la litúrgia de l'Església, aquest 6 de gener i la vigília, com en la cultura popular, amb les conegudes cavalcades i altres activitats públiques. Aquests i altres temes, una tarda més, sense distància, fins a 3:15.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
La Fundació Pere Tarrés constata que els darrers 5 anys s'ha incrementat el nombre de grups religiosos que van a les seves cases de colònies. En concret, durant aquest període s'han registrat unes 38.000 estades de grups, principalment de persones cristianes, catòliques o evangèliques. L'alberg Centre d'Espiritualitat per a Manyanet a Begues, al Baix Llobregat, i el de la Conreria a Tiana, al Maresme, són dues de les instal·lacions més populars entre els grups, entre les 17 cases de colònies que té la Fundació Pere Tarrés. Totes les instal·lacions compten amb personal propi d'administració, cuina, neteja i manteniment. A més, les habitacions dels albergs o cases de colònies compten amb un bany privat. La pandèmia, però, ha interromput el creixement d'aquesta demanda, com ha passat amb molts altres sectors. El primer trimestre del 2020 ja s'havien registrat més de 5.500 estades d'aquest tipus, però aquest fatídic 2020, la caiguda va ser important amb el tancament d'aquestes cases. Albert Riu, director del Servei de Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés, ha explicat a Ràdio Estel que, a banda de l'entorn i les comoditats logístiques, les 17 cases de colònies de la Fundació tenen molts punts en comú.
Les cases de colònies de la Fundació tenen diverses característiques que les fan totes elles especials. Cada una d'elles està ubicada en indrets diferents i, per tant, tenim cases i propostes doncs, des de platja i mar, com pugui ser a Calafell o a les cases d'Alcanar, i també tenim ofertes de casa doncs, als Pirineus, no? A Salardú, a Rialp, a Llívia, en diverses poblacions. En certa manera, totes elles tenen doncs, algun encant, algun element doncs, que les distingeix i les fa especials, i alhora aquest element distintiu és el que fa que puguem programar activitats diverses en cada una d'elles.
Albert Riu ha assegurat també que són diversos els factors que han provocat aquest augment en l'interès de grups religiosos per les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés.
A Catalunya hi ha molts grups religiosos, moltes comunitats, moltes parròquies doncs, que necessiten un espai de trobada allunyat una mica del dia a dia i dels espais més quotidians en què poder fer doncs, els seus recessos, les seves pregàries, no? Les seves activitats doncs, una mica més distanciats. I pensem que en les cases de colònies han trobat doncs, aquest espai obert de natura, allunyats una mica doncs, de la ciutat o de l'entorn més propi en el que fer doncs, aquesta trobada. És un lloc o una oferta assequible que a nivell de preus doncs, també encaixa en molts grups i moltes entitats i a més permet un públic doncs, molt divers.
La Fundació Pere Tarrés ha treballat molt aquests últims anys sobre tot el que és la relació amb parròquies, escoles cristianes, moviments o altres realitats que poden utilitzar les seves cases de colònies per a grups. Albert Riu ha destacat, a més, que el 2021 ha estat un any millor que l'anterior, el 20, però menys bo del que s'esperava.
El 2021, la veritat és que ha tingut moments de pujada, moments de baixada, no només a nivell pandèmic, sinó també a nivell d'ocupació, a nivell de reserves, a nivell de pors i neguits, i per tant hem viscut moments de trucades i de peticions de reserves i de grups, i moments de cancel·lacions. I ara, amb la sisena onada, doncs a ningú se li escape que estem també atenent i hem atès doncs, cancel·lacions i anul·lacions. No? Per tant, tenim un any catastròfic, el 2020, i un any 2021 que pensàvem que seria el primer any de la recuperació, però creiem que encara haurà d'esperar aquesta recuperació i esperar-la al 2022. Creuem els dits i preguem a Déu perquè així sigui.
Finalment, el director de les cases de colònies ha assegurat que la Fundació Pere Tarrés afronta el 2022 amb molta esperança i alhora amb prudència.
La Fundació Pere Tarrés, l'any 2022, l'afrontem amb la màxima esperança de poder pensar que sigui un any el més normal possible o el més similar possible a la situació prepandèmica, però massa vegades aquesta Covid-19, aquesta pandèmia, ens ha ensenyat que poc ens podem fiar de com és aquesta evolució i com avança, no? I per tant, sobretot, el preveiem amb cautela i el preveiem molt atents doncs, a la situació que es pugui anar derivant i amb la capacitat d'adaptació que hem anat mostrant i que els nostres equips han anat mostrant.
I Albert Riu ha explicat també que els albergs Pare Manyanet de Begues i la Conreria de Tiana són els més populars perquè la proximitat amb Barcelona facilita arribar-hi un divendres i estar-s'hi fins diumenge a la nit.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passen 7 minuts de 6:45. El Papa diu en el vídeo amb la intenció mensual per aquest gener, que s'ha fet públic aquesta tarda, que la llibertat religiosa és la valoració del germà en la seva diferència. Francesc dedica el primer missatge del 2022 a la diversitat pacífica com a alternativa positiva contra la discriminació i la persecució religiosa. Recorda que la llibertat no es limita a la de culte, sinó que està vinculada a la fraternitat.
¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano. Es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
A banda d'aquest missatge per al mes de gener amb la intenció del Papa, el Pontífex també és notícia perquè expressa el seu desig que els malalts amb Crist trobin sentit, consol i confiança. Ho diu en el missatge escrit per a la 30a Jornada Mundial del Malalt, que se celebrarà el proper 11 de febrer, i que també s'ha fet públic avui. Francesc recorda tots els agents sanitaris i demana en forma de pregària que ofereixin als pacients plens de misericòrdia no només les cures adequades, sinó sobretot la seva proximitat fraterna.
Sense distància, 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
5 minuts i seran 3 quarts de 7. Els Reis d'Orient són personatges protagonistes aquests dies, com sabeu. Dies en què vivim la segona part de les festes de Nadal. Quan va néixer Jesús a Betlem de Judea en temps del rei Herodes, van venir d'Orient uns mags i es van posar en camí. Aquestes i altres paraules formen part del relat de l'Evangeli de Mateu sobre aquests personatges que, segons la tradició, serien tres homes savis que procedirien dels tres grans continents coneguts ara fa 2.000 anys, que són Àfrica, Àsia i Europa. Sigui com sigui, la mateixa narració de l'Evangeli de Mateu explica que van adorar el nen Jesús i li van donar regals. Les populars cavalcades, la il·lusió dels infants i la màgia de la nit de Reis conviu amb una litúrgia i una espiritualitat molt arrelada al cristianisme i a l'Església. És, en definitiva, la festa de la manifestació del Fill de Déu, l'Epifania. En parlem breument amb Josep Maria Martí Bonet, director de l'Arxidiocesà de Barcelona, professor d'Història de l'Església i també canonge de la Catedral. Doctor Martí Bonet, un plaer, bona tarda.
És un plaer parlar amb vosaltres, digueu.
I bon any 2022, també.
No, i tant.
Bé, quins fonaments té històricament el fet que els mags d'Orient, seguint la denominació de l'Evangeli, fossin, segons la tradició popular, tres homes anomenats Melcior, Gaspar i Baltasar? Això té fonament històric? És creïble?
Però, mira, aquest, com altres episodis de l'Evangeli, són relats que en diem poètics. Ara bé, aquests relats suposen una llegenda, però penseu que la llegenda és un llenguatge que és com la poesia de la història. O sigui, que encara que externament sembla que diguin una cosa, de fet, internament i profundament diuen una altra. Una mare amb el seu fill diu que és el més maco del món. Això no és que sigui veritat, que és el més maco del món, però sí que és veritat que l'estima molt, tant que li diu que és el més maco del món. Doncs el mateix passa amb els relats aquests de l'Evangeli, que tenen una part totalment certa, verdadera, però tenen també una part poètica, i la poesia representa una part de la història que l'hem de tenir molt present. I, per tant, ens diu això, de que eren gent que miraven el firmament, i que van veure uns moviments especials i que van creure que havien vist, doncs, aquell estel que representava, doncs, la vinguda de Jesús. La vinguda de Jesús, que era acceptada pels grecs i pels romans, també, que vindria no solament pels palestins, sinó pels romans i pels la mateixa Sibila, Delfos i el mateix poeta Virgili, parlen de que vindrà un Messies. Per tant, aquesta gent, amb bona voluntat, miraven al cel i sabien interpretar la voluntat de Déu. Sí. I van veure l'estrella i van venir de seguida cap a Palestina, perquè sabien que era Palestina. I van preguntar, doncs, el que ho havia de saber, que era el rei, i després els pontífecs, i tots li van dir, no, cert que vindrà el Messies i que vindrà a Belém. I van anar-hi i van trobar, veure l'estrella. Diu el relat que, com van tornar a veure l'estrella, van tenir una glòria immensa.
Una alegria, sí.
Alegria immensa.
Sí, doctor Martí Bonet, per acabar, si pot ser breument, és bonica, no?, aquesta convivència entre la tradició popular, les cavalcades de demà al vespre, i el que és la litúrgia, on els reis també moltes vegades es fan presents, fins i tot amb escenificacions, no?, dels personatges.
Aquest relat, com he dit, és poètic, i per tant, la poesia, si hi ha algú que l'entén, són les criatures, els nens petits, eh? I per tant, doncs, aquí tenim, doncs, tot un relat poètic que ens parla de tres reis i que són, doncs, les tres èpoques de la persona. Doncs es veu ben clarament, per exemple, en retaules de la catedral es veu els tres personatges, un és jove, l'altre que és madur i l'altre que és ancià, i que dormen precisament després d'haver adorat a Jesús, sí, en el llit, aquest llit, un sol llit, amb una manta que els cobreix. Sí. I precisament el més gran porta una estrella caps.
I tornen per un altre camí, diu l'Evangeli, oi?
Sí. Que ha de tornar, diu l'àngel, que es veu ben bé a dalt del dosser, era un llit d'aquests així, un dosser, doncs es veu l'àngel que els diu, no torneu a veure
Herodes, sí,
directament a casa vostra.
Ho hem de deixar aquí, doctor Martí Bonet.
Macos, sí, que realment coincideixen molt amb la sensibilitat dels infants.
Bé, Moltes gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, per haver-nos acompanyat aquests minuts. Una abraçada molt gran i fins una altra. Fins aquí, Sense Distància. Vespres ara des de Montserrat.